Info amb Reme Herrera.
Bona tarda i bon any, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ripollet surt a la tele, sí, no ens referim només pels vídeos que a Ripollet TV editem des de comunicació, sinó que surt a les grans cadenes nacionals. El motiu, els èxits dels esportistes ripolletencs, com els de Lucas Cruz, que tot i que ha hagut d'abandonar per problemes mecànics, anava molt ben classificat al Dakar. També ens sentim orgullosos que un jove de Ripollet com en Rubén López pugui competir aquest estiu a uns Jocs Olímpics en formar part de l'equip espanyol de gimnàstica artística masculina. El Club Bunkai, on es va formar López, està aquests dies doblement satisfet, ja que mentre alguns dels seus alumnes han aconseguit arribar a la final d'un programa d'entreteniment, d'altres van actuar a la Gala de Reis d'una altra cadena nacional. I què millor que sortir a la tele per mèrits i fites esportives com aquestes. De totes elles en parlarem a l'info d'avui, 13 de gener. Passem ara a conèixer la resta de notícies destacades de la setmana de la mà de la nostra companya Francina Ricard.
S'aprova el pressupost pel 2012 amb un descens global del 2,7%, però amb un important increment de les partides de serveis socials.
La Unió de Botiguers reparteix 9.000 ripoeuros. La ripolletenca Leonor García va ser l'afortunada que es va emportar els 3.000 euros en compres.
La Fosser organitza un curs d'iniciació a la fotografia. Joan Manuel Vela, membre de l'entitat i responsable del curs, ens acompanyarà avui a l'Info per donar-nos més detalls del curs.
Amics del Teatre torna a representar la Corona d'Espines aquest cap de setmana al Centre Parroquial. En parlarem amb Marta Figueres, directora de l'obra.
Els clubs de bàsquet del Ripollet i el Col·legi Sant Gabriel ja tenen el seu àlbum de cromos. Es pot adquirir des d'avui mateix a la papereria Sol i a la seu dels dos clubs.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 13 de gener de 2012. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I la primera notícia de l'Info és relativa encara al desembre de 2011. El ple ordinari d'aquest mes de desembre, celebrat el dijous 29, va aprovar com a punt estrella del dia el pressupost de l'any 2012. Enguany, l'equip de govern format per PSC i CiU presentava una proposta de pressupost ordinari de gairebé 26 milions d'euros, amb una reducció global del 2,7% respecte a 2011, incrementant especialment les partides de serveis socials, ocupació i comerç.
El punt va ser aprovat amb els vots favorables de PSC i CiU, l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i els vots en contra del Partit Popular i Compromís per Ripollet. La regidora d'Hisenda, Imma Viera, agraïa la feina feta en l'elaboració dels pressupostos per part del personal de l'Ajuntament.
És cert que portem 3 anys amb una situació difícil, una situació que ens ha portat a fer reduccions importants, i aquest any no és menys. Ja ho vam comentar amb les ordenances i ara doncs, es torna a plasmar aquí en aquests pressupostos. Dic que aquest treball ha estat molt intens. He d'agrair, abans de començar a explicar aquest pressupost, doncs el treball que tant els meus companys de govern com el personal de la casa, tant de serveis econòmics per suposat com tota la resta de personal que ha participat en aquests pressupostos, doncs el treball i la dedicació que hem tingut durant aquestes setmanes, que ha estat un treball molt exhaustiu, i torno a dir des d'aquí el meu agraïment.
El portaveu de CiU, l'altre soci de govern, Xavier Peñarando, va destacar també la importància que el consistori no tingui una altra càrrega financera.
I per últim, jo també voldria, que ja també s'ha comentat, però remarcar de que la càrrega d'endeutament o les despeses financeres d'aquest Ajuntament, que evidentment a ningú ens agrada haver de pagar interessos, a ningú, absolutament, a cap regidor, a cap tècnic ni a cap persona li agrada pagar interessos, però malgrat la difícil situació econòmica, gràcies a l'acció de tenir cura i de no estirar més el descremàniga, doncs la despesa financera fins i tot aquest any 2012 en el nostre municipi baixarà respecte a l'any 2011.
Valentí Nieto, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, va agrair l'esforç de l'equip de govern per reduir despesa i va valorar positiva i especialment el pla d'estalvi energètic previst per a reduir el consum i la gran capacitat de diàleg a l'hora d'elaborar els pressupostos.
El camí més fàcil per al nostre grup seria oposar-nos a aquests pressupostos, o sigui, votar en contra, però els nostres suggeriments han sigut escoltats i interpreto que es tindran en compte i seran atesos, o almenys això interpreto. I per tant, com volem donar un vot de confiança i no agafar el camí fàcil, i que quedi molt clar, vostès són els responsables d'aquests pressupostos i només vostès, els donarem una abstenció, però una abstenció agafada pels pèls i que durant els propers mesos podrem dir si ens hem equivocat o per contra hem encertat.
Per últim, Antoni Pijuan, del COP Compromís per Ripollet, va destacar una davallada en les despeses destinades a acció social i va definir el capítol d'inversions com a simbòlic. També va lamentar l'amortització de places de capítol 1 i va destacar que tot i està i que està bé dedicar dotació als plans d'ocupació, no s'ha d'oblidar que aquests generen llocs de treball precaris.
El que estem fent, amb bona intenció, no ho dubtem, i amb pesos per la taxa d'atur galopant que pateix la vila, és crear ocupació precària i destruir ocupació de qualitat. I això no serà, ens preguntem una altra vegada, aplicar la política d'allò del pa per avui i gana per demà. Creiem, i és una reflexió que els traslladem i volem fer-ho a tall de reflexió, que hem de prioritzar la creació de llocs de treball de qualitat contra la tendència a la precarització del mercat de treball que volen imposar els poders econòmics. Aquí queda la pregunta i la reflexió que els hi volíem traslladar.
Per la seva banda, Víctor Diéguez, portaveu del Partit Popular, va lamentar que algunes partides prioritàries pels populars no comptessin amb suficient dotació, com és el cas d'ocupació.
Nosotros entendemos que la prioridad que tenía que tener tanto la recaudación como el gasto de ese dinero era, en primer lugar, como primera prioridad, la generación de empleo. En segundo lugar, un ahorro muy sustancial del gasto público y, obviamente, una racionalización de recursos y ofrecer servicios a los ciudadanos en una proporción mejor que lo que han representado hasta ahora las entradas presupuestarias con respecto a los servicios que desde aquí se ofrecen.
Pel que fa al detall del pressupost, la reducció del 2,7% respecte a 2011 s'ha pogut fer gràcies, entre d'altres, a l'amortització de places no ocupades, renegociant contractes per no augmentar l'IPC, elaborant un pla d'estalvi energètic i reduint els serveis de caràcter indirecte.
Segons va explicar l'equip de govern, els principals objectius que s'han volgut assolir en l'elaboració dels nous comptes han estat mantenir els serveis bàsics i de qualitat, així com la plantilla municipal, no incrementar la càrrega financera, mantenir el ritme de pagaments i augmentar les partides de serveis socials, ocupació i comerç.
Tot i que els pressupostos van centrar la major part del debat, també es van aprovar d'altres punts. Per exemple, l'organigrama polític de l'Ajuntament de Ripollet amb els vots a favor de tots els grups, a excepció del COP Compromís per Ripollet, que s'hi va abstenir.
Per la seva banda, el punt que portava a aprovació, l'organigrama funcional de l'Ajuntament va comptar amb els vots en contra del Partit Popular i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, l'abstenció del COP Compromís per Ripollet i el vot favorable de la resta de formacions.
El punt número 5 proposava una operació de tresoreria amb Bankia per a l'exercici 2012 per un import de 2.300.000 euros que va comptar amb el vot favorable de l'equip de govern, l'abstenció d'Iniciativa i el COP i el vot en contra del Partit Popular.
Una modificació de crèdits per donar cobertura a diverses partides i poder tancar l'exercici comptable del 2011 era el tema del punt número 6. Amb un import de 234.500 euros va comptar amb el vot favorable de PSC, CiU i Partit Popular i l'abstenció de la resta de grups. Per últim, el punt número 8 es va aprovar per unanimitat el text reforç de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de les finques de l'entorn de l'antic dipòsit d'aigua.
I un altre punt polític. El Partit Popular ha tornat a criticar públicament els pressupostos municipals de 2012, en aquest cas en relació a la recaptació que preveu el consistori quant a les sancions de trànsit. Ho va fer ahir dijous en roda de premsa davant l'Ajuntament. En aquest sentit, el Grup Popular presentarà al proper ple una moció amb l'objectiu de millorar els canals de comunicació de les sancions cap als ciutadans.
L'objectiu és evitar una intenció recaptatòria, segons el portaveu popular Víctor Diéguez. Així, la moció demanarà que es posi a disposició dels veïns un servei de notificació a través del correu electrònic o de SMS al mòbil per indicacions dels ciutadans interessats. Sentim Víctor Diéguez.
Que molt sovint, tu quan reps la notificació d'una sanció, molt sovint, ho hem escoltat tots, resulta que quan t'arriba la primera notícia, per la raó que sigui, ja t'arriba amb recàrrec. Què passa? Doncs aquí del que es tracta és de que les persones que vulguin puguin facilitar amb la seva conformitat a l'Ajuntament un email, que és absolutament gratuït, el que t'envien un email, avisant que tens una sanció. És a dir, que no només augmenta el número i la quantitat de diners que recapten per multes, sinó que s'augmenta molt sensiblement la quantitat de diners per recàrrec de retard.
Segons va afirmar durant la roda de premsa Francina Sau, responsable de comerç del Partit Popular a Ripollet, hi ha malestar entre els veïns pel retard en la recepció de les sancions. Ho escoltem.
Hi ha malestar i els ciutadans es senten indefensos amb aquest Ajuntament quan la primera notícia que reben d'una sanció econòmica, doncs ja els hi arriba amb un recàrrec pel fet d'ignorar l'existència d'aquesta sanció en primera instància. Aquest fet, doncs, fonamenta la imatge d'una administració interessada més que res en recaptar i no pas en la de vetllar la seguretat de tots.
La moció, a més, proposa donar difusió d'aquest servei als veïns a través dels mitjans municipals i informar de la situació real de la seguretat viària i de les infraccions de trànsit, així com les estadístiques i zones concretes on és important millorar la seguretat viària i reduir les infraccions.
Les obres del carril Busbau podrien estar finalitzades el segon trimestre d'enguany. A més, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit que la velocitat de circulació al carril Busbau sigui de 80 km/h, tot i que el disseny permet circular fins a 120.
També s'ha descartat la possibilitat que els caps de setmana i els festius hi pugui circular vehicles amb un o dos ocupants pagant un peatge, tot i que el carril estigui concebut per a vehicles d'alta ocupació. El nou vial tindrà dos carrils de circulació sempre en el mateix sentit, que aniran canviant segons les necessitats del servei direcció Barcelona o el Vallès.
I parlem d'altres serveis. Un any més, la biblioteca torna a acollir amb motiu del període d'exàmens de gener i febrer la sala d'estudi nocturn. Es tracta d'una iniciativa organitzada per la Regidoria de Joventut amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura i la Policia Local.
Així, des del passat dilluns i fins al proper 29 de gener, la Biblioteca Municipal habilitarà un dels seus espais de dilluns a divendres de les 9 de la nit a la 1 de la matinada i els dissabtes i festius des de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada. Per poder accedir a la sala d'estudi nocturn només cal presentar el carnet d'estudiant. Recordem que el servei de préstec de la biblioteca no funciona durant aquest horari.
El diumenge 8 de gener, la Unió de Botiguers va celebrar al Teatre Auditori novament ple el sorteig de la seva campanya de Nadal amb l'eslògan "Us busquem a Ripollet". L'entitat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripollet, va repartir un total de 9.000 ripoeuros. La ripolletenca Leonor García va ser l'afortunada, que es van portar els 3.000 euros en compres a les botigues associades. També es van sortejar 8 premis de 500 euros, 10 de 200 i 3 pernils.
Abans de conèixer els guanyadors, la presidenta de la Unió de Botiguers, Maria Villariño, va explicar al públic les novetats de la campanya d'enguany.
Hem canviat la quantitat dels premis més petits i els hem fet una mica més grans, de 200, perquè els guanyadors puguin gaudir de més regals. Com he comprovat, ha canviat el format de la campanya amb les famoses targes i els adhesius. Vam pensar que això afavoria que la gent es mogués més per les botigues i les coneguin, o com a mínim a la majoria d'elles. Esperem que el nostre objectiu s'hagi complert, encara que la dinàmica del joc sigui una mica diferent.
Durant el sorteig també es va fer entrega dels premis del primer certamen de relats curts per a joves de 12 a 16 anys, al qual feia referència la presidenta de la UBR. La temàtica del certamen era "Què significa Ripollet per tu?". El primer premi va ser una càmera fotogràfica digital de 8 megapíxels i la publicació de l'obra a la web de la UBR. Se'l va endur Alejandra Muñoz. Escoltem un fragment del seu relat.
Què és Ripollet per mi? Ripollet és un poble de la província de Barcelona, a la comarca del Vallès Occidental, amb una població superior als 37.000 habitants. Però Ripollet és molt més que tot això. Aquest poble, el nostre poble, és el lloc on milers de ripolletens guarden els seus records, els seus secrets, on tenen llocs milers d'històries personals, felices o tristes, però és on té lloc la nostra vida.
Quan els 19 agraciats del sorteig, Leonor García Unión ha estat la guanyadora dels 3.000 euros en compres als comerços associats de la Unió de Botiguers. La jornada de compres tindrà lloc el dissabte 14 de gener al matí i es farà en un mitjà de transport especial i espectacular. La guanyadora, que es va personar al Teatre Auditori en el Temps Mercat, va explicar amb humor en què gastarà el premi.
¿Cómo se siente?
Muy contenta. No me ha tocado nunca nada, la primera vez que me ha tocado algo.
¿Qué va a hacer con ese dinero?
Gastármelo. Mañana, para mí.
¿Y para su marido no?
Nada, para él no, que trabaje.
Eso no se puede hacer a un marido.
¿Por qué?
Porque es tu marido. Porque es tu marido.
Pero él gana, yo no, él está trabajando.
Bueno, ¿te comprarás alguna cosa para él y para ti?
Bueno, ya veremos, seguramente que no, será todo para mí.
Diga que sí, señora. Hay que pensar en uno, porque si no...
Siempre pienso en los demás, siempre pienso en ellos, en mi hijo, en mi marido y en mí nunca. Pues esto me ha tocado a mí, es para mí.
Diga que sí. Pues a disfrutarlo.
Tots els guanyadors recolliran els seus RipoEuros aquesta tarda en un acte oficial. El sorteig, que va ser retransmès en directe per Ripollet Ràdio, va estar presentat per Toni Miralles amb la col·laboració del jove Aleix Moral, de 10 anys i estudiant de l'escola Ensem Clavé.
D'altra banda, coincidint amb el període de rebaixes d'hivern, la Unió de Botiguers de Ripollet ha endegat una iniciativa d'ofertes a través de les xarxes socials. Així, des del passat 9 de gener, els comerços associats, que actualment superen el centenar, llencen diàriament ofertes dels seus productes al seu Twitter i al Facebook.
Fins al moment ja s'han penjat un bon nombre d'ofertes ben variades, des de roba i complements fins a estètica, objectes de regal o productes d'estanc.
I un any més passat Reis, la regidoria de Medi Ambient ha tornat a recordar la importància de reciclar els arbres de Nadal. Un element indispensable per celebrar les festes a casa, però que, a diferència d'altres ornaments nadalencs, els arbres naturals són un organisme viu i el millor que podem fer és dur-los a un punt de recollida d'arbres de Nadal per reciclar.
Els avets que comprem per Nadal són fruit d'un conreu específic a la zona del Montseny i les Guilleries, que està regulat i garanteix l'origen i la renovació dels arbres. A Ripollet, aquests arbres es poden dur al viver municipal, al costat del camp municipal de futbol, o directament a la deixalleria municipal situada a la carretera de Santiga. Amb ells es realitzarà compost.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest cap de setmana l'entitat local Amics del Teatre durà a terme dues noves representacions de la Corona d'Espines de Josep Maria Sagarra. El centre parroquial serà l'escenari d'aquesta obra, que ha estat adaptada per la seva directora Marta Figueres, que avui ens acompanya a l'informatiu. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Amics del Teatre, heu aprofitat a les festes per fer un petit homenatge, podríem dir, a Josep Maria de Sagarra. El mes de desembre ja vau dedicar un espai al poema de Nadal i també a la Corona d'Espines, que ara torneu a recuperar. Com és que ha sortit aquesta iniciativa des d'Amics del Teatre?
Primerament perquè, bueno, jo sóc molt sagarrista, a mi m'encanta el Sagarra. Té una poesia com maquíssima. Només per la poesia ja val la pena de veure la seva obra. És preciosa. I com que ja l'havíem feta, doncs fa uns 20 anys, doncs vaig voler tornar a recuperar-la amb la seva primera actriu, Maria Dolors Torres, que també fa el mateix paper, i bueno,
tot molt emotiu, no? Sembla.
Sí, ens ha passat de tot en aquesta obra, eh? Gent sí, malalta, gent de tot,
però us heu ensortit, no? Com
però
va anar l'estrena?
Molt bé, molt bé, va anar molt bé. Hi havia un noi que no podia venir a ensejar perquè anava de nits, doncs l'agafàvem abans, després sol, i amb tots quasi no va poder ensejar mai, però va sortir bastant bé. Només va fer l'assaig general amb tots i algun altre assaig.
I tu paties?
Oh, jo estic mig malalta.
Ha de ser el més dur, no?
Jo, duríssim. A mi no m'agrada dirigir. Ho faig perquè, bueno, ja per lo gran que sóc, actuar ja no puc actuar, ja no em queden els papers a la memòria, però aquesta obra es deixa fer sola, es deixa conduir sola. És una obra que no cal posar-hi res de la teva part, només fent exactament el que diu el Sagarra ja n'hi ha prou.
O sigui que l'adaptació en un principi no t'ha costat gaire.
No, perquè, bueno, és com l'altra vegada. I a més tampoc l'he volgut dramatitzar massa, però no m'ha costat. La veritat és que es du sol, es fa dur sol aquesta obra. El seu vers és tan enriquidor i tan maco que...
Parlem d'aquesta obra que s'ambienta en Solsona. Explica'n una mica el seu argument.
Bueno, és una obra de finals del segle XVIII, en una casa de Solsona, on hi ha el senyor de Bellpuig, que és un home molt autoritari, un nou ric, i el seu nebot, que ve de França, per portar-li noves, i bueno, volen aparellar-lo amb la filla amb la neboda del Miracle, perquè doncs ells tenen fortuna i l'altre té títols. I ell s'enamora d'una noia joveneta i que no és rica ni molt menys, i bueno, li volen fer casar. Llavors la Dida, que és la protagonista, doncs vetlla per l'Eudald i mira d'arreglar-ho i, bueno, i l'argument va doncs sobre això.
Aquest senyor Bellpuig, déu-n'hi-do el personatge, no?
És un personatge...
I quants membres d'Amics del Teatre hi participen en aquesta representació?
10 mm-hmm. i després ajudants a dintre, però actuant 10 personatges.
Imagino que hi ha molta gent que es va quedar amb ganes, com sempre, perquè feu molt poquetes representacions de cada obra, sempre ho diem, no? Aquelles obres que tota la feinada que tenen, però que després en feu 2-3 representacions... I també això fa que s'ompli sempre de gom a gom
bueno,
el teatre,
aviam,
no?
Aviam, esperem-ho.
Encara queden entrades per aquest cap de setmana?
Sí, encara en queden, sí.
Que es poden comprar a Bolsos Sisa,
no? A Bolsos Sisa o una hora abans a la taquilla.
Molt bé. Volíem parlar, per això, d'altres projectes, a banda de, doncs, això, convidar tothom a que pugui assistir aquest cap de setmana. Digue'm.
També us haig de dir que en tenim, per aquest cap de setmana, 2 amb còlics nefrítics. Vull dir que ho tinc complicadíssim.
Ai, Déu meu.
Espero que...
Però són dels papers principals.
Sí, sí, sí. La Maria Agneta i el... I el...
Això vol dir que us heu replantejat en algun moment poder suspendre la funció, deixar-ho per un altre dia?
Esperem que no, però de tota manera, si no es troben bé...
Clar, anunciem que hi cap la possibilitat,
hi cap,
no?
Hi cap la possibilitat, que... eh? Sí.
Però allà a la porta del teatre informareu,
informarem,
no?
Sí. Sí, perquè es passés alguna
cosa. Esperem que millorin aquests actors. Sí. Parlem d'aquesta temporada, no? D'aquest any que heu començat i que teniu molts projectes, no? Ens anem ja... Em sembla que per això ens anem cap al maig.
Al maig, el 5, 6, 12 i 13 de maig, la Blanca Neus i els 100 nans, que la dirigeix la Marta López, la fan els grans per petits, eh?
Ah, molt bé.
Per canalla. Després, el 19 i 20 de maig, l'Èric i l'Exèrcit del Fènix, que la dirigeix la Laia Vilardell, amb el grup juvenil. I, bueno, que és una obra que està molt bé d'anar a veure, que jo, bueno, convido tothom que la vingui a veure, tot. Totes,
Són les obres que es treballen durant tot l'any, no?
Sí,
amb els nens,
sí.
Que...
Això mateix. I després, el grup infantil... 16, 17, 23 i 24 de juny, el Cercle de la Vida, que la dirigeix la Iris Alarcón i el Víctor Garibaldi.
Molt bé. I et tornem a trobar tu, no?
Sí.
Déu-n'hi-do, aquest any tens força feina.
Sí. 24 i 26 d'agost i 15 i 16 de setembre, la Mamma Mia. Si no passen entrebancs, eh? Això ja és molt, per molt endavant.
L'obra de festa major, quina responsabilitat, Marta.
Sí.
I un musical.
Sí.
Us agrada, no?
Sí. Ja hem fet Comem el Coco Negro, Fes la teva, una altra vegada ja vam fer també un musical, però el vam fer per Nadal, Fem l'Ullet al musical, i, bueno...
I acabareu ja, o sigui, acabem... teniu ja tota la programació de tot l'any.
Més o menys. Acabem el 26 de desembre amb les 3 germanes.
L'obra de Sant Esteve tradicional,
sí,
que feu.
Sí, que dirigirà el Jordi Sans.
Molt bé. I això del musical, ja imagino que encara no has començat, no?
No,
perquè,
bueno,
clar,
he començat a moure algun vestuari o alguna cosa, però, bueno, hem de fer una reunió i parlar de que tothom ha d'estar molt... m'ha d'ajudar molt, perquè això no és com l'obra del Segarra, que va sola. Que només que diguin el paper i que el diguin ben dit, ja n'hi ha prou. Això és feina...
Pensar a cantar, ballar i tot això, ja...
I micros, i hi ha molta feina per això.
Bueno, Marta, sembla que amb tot el que parles i totes les programacions, les representacions que teniu preparades, el Teatre Ripollet podem dir que continua agradant i a auge, no? I a...
Jo penso que
hi ha
sí.
Gent, no?
Per... Sí, 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 bueno, tenim... Nosaltres tenim abonats, no tenim socis, tenim abonats i tenen la cadira abonada durant tot l'any més de 3/4 parts de la sala.
Déu-n'hi-do. Doncs ja saben, s'han d'afanyar per agafar l'entrada perquè aquest de setmana...
No, aquest cap de setmana és fora de bono.
Ah, vale, està fora. Doncs ja ho saben, a Bolsos Sisa, si no hi ha cap entrebanc de salut, que esperem que no, doncs poden gaudir d'aquesta obra, de la Corona d'Espines de Segarra, el dissabte a les 10 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda.
Això mateix.
Marta Figueres, directora d'aquesta obra i del Mamma Mia, que m'agrada molt aquesta obra. Felicitats, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
I parlem d'un altre tema. Un any més, l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet ha organitzat el seu curs d'iniciació a la fotografia. Més de 40 cursos i centenars d'alumnes els avalen. En aquest cas es tracta d'un curs trimestral d'iniciació on la pràctica i la part creativa tenen un pes important. Per parlar-ne ens acompanya a l'altra banda del telèfon un dels dos responsables d'aquest curs, en Joan Manel Berac, més conegut com a Tito. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A la fotografia podem dir que és més important la pràctica que la teòrica?
Bueno, la pràctica és imprescindible. Està bé conèixer la teòrica, però ja dic, la pràctica és imprescindible perquè amb allò que sents, allò que veus i la pràctica acabes fent automatisme. Jo, una de les coses que els explico sempre als alumnes és que això és com el carnet de conduir. Al començament vas totalment en tensió mirant com canvia les marxes i després es fa automàticament. I és la part bona.
Parlem d'aquest curs que, si no m'equivoco, va començar ahir.
Ahir
correcte. Ah, i s'allargarà fins al mes de març. El nostre dubte principal és si encara podeu acollir algun alumne.
Tenim complert ja. Això és una meravella perquè el boca a orella és el que més està funcionant i estem omplint cada curs i deixant fora gent que té ganes, però clar, has de posar un número màxim perquè és quan li pots dedicar més atenció a la gent, que al cap i a la fi estan fent el curs per aprendre'n i perquè li dediquis una atenció, i s'ha de fer bé.
Igualment en parlem perquè com que en feu tants de cursos i d'aquí poquet comenceu una altra Cerdanyola, és bo anar obrint boca. Com va anar aquesta primera sessió?
Molt bé. El primer que fem sempre el primer dia és que cadascú es presenti una mica, que ens expliqui què l'ha motivat a fer el curs, si tenen càmeres, si tenen coneixements d'informàtica a nivell d'usuari fotogràfic bàsic, per saber més que res el nivell de sortida, perquè sempre ens amollem, és un curs d'iniciació i ens amollem al nivell més baix, després ja el fem pujar a tots, entenc que ens hem d'amollar al nivell més baix. I va anar molt bé. Sempre intentem que les classes siguin molt disteses, fem broma, discrepem i això trenca el gel ja el primer dia i això és molt bo, molt bo.
No sé si tu tens la mateixa sensació, però ara sembla que allà tothom més o menys sap fer fotos, tothom sap més o menys toquetejar una mica el Photoshop. És així o no?
No és així. Aviam, tothom pràcticament té accés a càmeres digitals que faciliten, la veritat és que faciliten molt la tasca, han popularitzat moltíssim la fotografia, si t'hi fixes o si preguntes, el 95% de la gent dispara en automàtic. I això està molt bé perquè tothom és capaç de guardar records, però no de fer fotografia. Fer fotografia és tan difícil com expressar-se bé literàriament, com pintar bé, com escriure música bé. És una manera, és un mitjà d'expressió. I tothom no té les habilitats aquestes o la capacitat per expressar-se bé. De sentir sentim tots igual, però expressar-se és molt, molt complicat. Molt complicat, però és interessantíssim.
Com tu deies, la teòrica s'ha de saber. Quins són els elements teòrics, més o menys així, per sobre que treballeu en aquest curs?
Bé, no, ho treballem tot. Comencem per el que és la part tècnica i mecànica i més avorrida de què és una càmera, quins elements té, què és la llum, com actua, com la transformen les càmeres, i a partir d'aquí, mica en mica, ja els anem endinsant en com fer servir els comandaments de la càmera per treure-li el profit o per representar allò que cadascú vol, representar moviment, separar objectes o persones de fons que no són molt agraïts, i després ja anem entrant en temes concrets.
Els agrada més l'exposició que el títol que li doneu, no?
Sí, clar, clar. Veure,
és una mica com el seu premi, no?
El diploma és anecdòtic, perquè aviam, hi ha qui al final no se'n surt, perquè evidentment sempre hi ha hagut algun cas. Tothom s'emporta el seu diploma d'assistència al curs, de participació en el curs. Clar, no posem nota. El que sí que posem és tota la passió del món, perquè aquella passió sigui rebuda pels alumnes i siguin capaços de o sigui, intentem motivar-los al màxim a través d'això, de la passió. És la millor eina.
Com dèiem, la part pràctica i artística té un pes important en aquest curs, una part que a més depèn de tu. Com la treballes? Com aconsegueixes estimular aquesta part creativa de l'alumne?
Insisteixo, posant-li passió, explicant... mira, hi ha una cosa que és fonamental, que és que allò que expliquis ho facis des de dins i ho facis amb el cor. I a mi la fotografia, jo vaig cada dia treballar amb la càmera de fotos penjada, perquè veus aquella escena, aquell moment, que penses, si no portessis la càmera, dius, ostres, llàstima. I aquella imatge s'ha de capturar, perquè són moments que tenen comunicació, que tenen ànima. I bé, explicant-lo tan senzillament i en les paraules més senzilles que sigui capaç. Però si ets capaç d'explicar emocions, la gent rep emocions i s'emociona. I bah, això és increïble, és el premi que tens. El que et vingui, com en aquest últim curs, un alumne de 15 anys que estava com molt perdut i els pares l'havien apuntat perquè no sabien què fer amb ell, i que al final t'envia un correu d'un foli dient ets el millor professor que he tingut mai, buah, això s'emociona, és emocionant.
Molt bé.
És increïble, és un pagament increïble.
I tu, a banda de ser profe d'aquest curs, fas molta fotografia, et dediques a moltes coses dins de la FOCER. Explica'ns una mica, parla'ns de tu.
Això m'agrada poc. Bueno,
breument,
vaig començar a fer fotografies perquè un dia vaig trobar una càmera que va quedar oblidada a casa i bueno... Jo veia que el meu pare feia alguna foto, bueno, lo típic, les vacances, de l'estiu, de la família, i a mi m'agradava allò de que tu disparaves i després veies aquelles imatges o aquell moment o com es representava allò. I bueno, el 83, o sigui, fa uns quants anys, vaig fer el curs d'iniciació aquí a FOCER també. I ja em vaig quedar enganxat, ja em vaig fer soci. L'any següent ja vaig començar, bueno, vaig entrar formant part de la Junta, perquè a mi remengar-me i fer alguna cosa per tu i pels altres és gratificant, la veritat és que sí. I bé, vaig començar a fer, bueno, a encarregar-me d'activitats, de laboratori, he estat fent diferents tasques, i ja fa, no me'n recordo quants anys, però fa molts anys que estic fent el curs, i últimament, bueno, els últims anys, potser fa 5-6 anys, l'estic fent amb el Vicent Semper, que és una màquina, és un crac. Ell té un coco que no li para mai i és una innovació constant i és qui ha portat un enriquiment molt, molt, molt gran, el més gran, l'enriquiment més gran aquest curs. I bueno, ell aprèn de mi, jo aprèn d'ell, i aquí tots aprenem de tot. I aquesta no és la meva feina, jo soc bancari, empleat de banca des de l'any 74, i bueno, però aquesta és la meva passió, és el meu equilibri. I a més, la meva dona, que també està a l'agrupació fotogràfica, doncs, bueno, compartim una afició, compartim un grup d'amics, i això és estupendo.
Imagino que compensa molt, no?, una tasca amb l'altra, no?, el tema de una cosa artística amb una altra cosa, doncs...
Sí, clar, un treball, entre cometes, gris, que, a veure, evidentment té la seva part de positiva, i és la que em permet fer el que em permet fer fotografies, però són dos mons totalment diferents. Aquí hi ha unes regles dures, i en fotografia és pura passió, i les regles les poses tu només.
Jo, Manel, ara ens ha donat ganes de fer aquest curs i ja ens has dit que no n'hi ha places. Nosaltres adrecem a l'abril, no?, que comença una altra Cerdanyola, i que sempre estiguin pendent de la vostra web, que és on aneu publicant tota la informació de la FOCER. Jo, Manel Vera, conegut com a Tito en aquest món de la fotografia tan apassionant, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat d'explicar allò que realment sentim i que ens proporciona molts moments grats.
Gràcies. Fins a propera.
Gràcies a vosaltres.
91.3 Info.
I nosaltres continuem amb més notícies. Notícies culturals. Aquesta nit al Teatre Auditori acollirà la representació de Eugenio, con todos mis respetos. Les entrades estan exaurides des de fa dies, tot i que hi ha llista d'espera per les anul·lacions de darrera hora.
Gerard Jofre, fill del mític humorista Eugenio, ha creat i produït aquest espectacle que recupera tota l'essència de l'entranyable personatge. Jofre va coincidir ahir dijous en una entrevista al programa Des de l'Àtico de Ripollet Ràdio, on va explicar com va néixer aquest projecte.
És una empresa feta sobretot amb molt d'acord i amb molt de respecte i cuidant molt el que és la imatge de l'Eugenio i l'empremta que ell va deixar. Sí, ell va ser un català estimat a tot arreu, sí. I el que evidentment jo volia, per mi tot no val, no? Per tant, volia anar molt al tanto i evidentment com transmeties això, no? Perquè evidentment s'ha d'anar molt al tanto perquè a vegades la gent pot mal pensar que jo ara em vull aprofitar d'algú, no? Jo creia que m'estava en deute, jo com vaig començar, jo no sé si això actuaria a los típicos BBCs, bodas, bautizos y comuniones, jo feia una altra feina i, evidentment, va desbordar-se que vaig tindre que deixar-la amb tot el risc que tot això comportava, no?
L'actor encarregat de recrear-lo és Eugenio, sens dubte el millor de tots els que l'han reinterpretat, han reinterpretat l'humorista en els darrers anys. El fill de l'artista, però, ja té en ment nous espectacles de cara al futur.
No sé on arribarem. De moment hem fet un espectacle que és el Veureu, con todos mis respetos, acabem de presentar a Barcelona durant 4 mesos a Barcelona al Teatre Villarroel a Blamos. S'ha canviat tot el repertori, s'han inclòs acudits aquests nous que jo tinc inèdits del meu pare, s'ha inclòs el que és un diàleg virtual de l'Eugenio amb el Eugenio, i lògicament pues, per la meva necessitat jo estic preparant un tercer espectacle, no?, que m'encantaria, i estem amb una sèrie de mitjans, que sí que som una empresa molt petita, intentant involucrar molta gent, perquè amb un tercer espectacle sí que m'agradaria que aparegués un Eugenio virtual a l'escenari.
La durada de l'espectacle és d'una hora i 15 minuts i s'iniciarà a les 10 de la nit.
Aquesta setmana Ripollet ha acollit la presentació d'una nova revista. Es tracta de Vallesos, una revista llibre que ja ha tret el seu segon número amb el darrer article escrit pel recentment desaparegut doctor Ernest Boquet.
L'acte de presentació va tenir lloc dimecres al Centre Cultural i va comptar amb la presència del seu director, Vicent Relats, qui minuts abans de començar l'acte ens explicava quina és l'ànima d'aquesta publicació.
Vallesos és una revista singular a tots nivells perquè és una revista llibre que surt dos cops a l'any només i per tant no és pas d'actualitat. És una revista que, com diu el seu subtítol Gent, Terra i Patrimoni, Vallesos, Gent, Terra i Patrimoni, vol fer d'aquests àmbits del patrimoni del Vallès el seu centre. Llavors vol ser una revista que nosaltres en diem que vol ajudar a redescobrir una certa ànima amagada del Vallès.
El tema central del segon número de Vallesos és l'esport local, amb un article especial del Club Bàsquet Ripollet, el més antic de la comarca. Vicent Relats ens en donava més detalls.
Aquest número que presentem aquí és la tradició esportiva singular del Vallès, i és en aquest sentit que parlem del bàsquet a Ripollet, perquè és l'únic club del Vallès que té 80 anys i el tractem amb un to pràcticament etnològic de to en l'article del malaurat Ernest Boquet, a qui avui homenatgem.
Entre el públic es trobava la viuda d'Ernest Boquet, fill predilecte de la vila, desaparegut el passat mes d'octubre, i coautor juntament amb Modest Serra de l'article sobre els 80 anys d'història del Club Bàsquet Ripollet. Durant la presentació es va fer un petit homenatge al doctor Boquet i es van poder escoltar les intervencions de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, Àngels Leiva, responsable del racó de les lletres locals, Modest Serra, amic personal del doctor, Albert Castro, membre de la junta directiva del Club Bàsquet Ripollet, i Vicent Relats. Tots ells van coincidir en el gran llegat que ha deixat el doctor Boquet i la seva gran vàlua personal.
Hi ha coses que no passen mai de moda i una d'elles són les col·leccions de cromos que tant agraden als més petits. Els clubs de bàsquet Sant Gabriel i el Club Bàsquet Ripollet volen dinamitzar el bàsquet local i amb aquesta intenció a proposta del fotògraf cerdanyolenc José Urbano han editat una col·lecció de cromos dels dos clubs.
La presentació es va celebrar ahir al vespre amb la participació de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, membres de la directiva dels dos clubs, el fotògraf José Urbano i el dissenyador Sergi Vera, que han realitzat l'edició de l'àlbum. Urbano ens explicava als micròfons de l'Info, minuts abans de començar, com neix aquesta iniciativa.
Esto comenzó en el año 2008, tuvimos una idea de hacer cromo a nivel de pueblos, porque como se hace a nivel nacional, y nos surgió la idea de hacerlo a nivel de club pequeño. Entonces hicimos en Sardañola, hicimos el club de fútbol Sardañola, hicimos hockey, hicimos el básquet, masculino, femenino y todo. Y con Jordi hablando un día, dice, ¿por qué no lo hacemos en Ripollet? Y dijimos, pues sí. Entonces hablamos con los dos clubes de básquet y nos pusimos de acuerdo con ellos para que, como cada uno es distinto, dijeron que sí y lo hicimos.
Els àlbums i els cromos es poden adquirir a la papereria Sol, al Club Bàsquet Ripollet i a l'Escola Sant Gabriel. El preu de l'àlbum és de 5 euros i cada sobre de cromos en costarà un.
I seguint en l'àmbit del bàsquet local, el Club Bàsquet Ripollet torna a la competició aquest cap de setmana després de les vacances de Nadal i ho fa amb un partit homenatge al doctor Ernest Boquet, soci d'honor del Club Bàsquet Ripollet i Joan Martínez, persona també molt vinculada al club, tots dos recentment desapareguts.
Així es jugarà un partit entre els veterans del Barça i un combinat de veterans del Ripollet demà dissabte a les 8 del vespre. L'entrada serà de franc per tothom.
Aquest dimecres, la Sala del Centre Cultural va obrir les portes al públic amb una nova exposició. Es tracta d'una mostra de treballs de patchwork que les membres del Centre Filarte han elaborat en els darrers 3 anys. Cobrellits de tot tipus de mides i colors, tapissos i d'altres elements decoratius es poden visitar fins al 6 de febrer.
Mari Carmen Martín, la responsable del centre, ens explicava minuts abans de fer-se la inauguració en què consisteix la mostra.
La exposición es el fruto del trabajo de pues bien de casi 3 años de las alumnas del taller de Password Filarte, de aquí de Ripollet. Estamos en la calle Pizarro. Y bueno, pues eso es el fruto de muchas puntaditas, muchas horas de estar en casa cosiendo y sobre todo de compartir un espacio, ¿vale? Que de eso se trata, de compartir un espacio en el taller donde, bueno, pues coses con las amigas y das rienda suelta a la creatividad, ¿no?
Una de les peces que es podrà veure a l'exposició és el cobrellit solidari que el centre ha elaborat per tal de participar a la Marató de TV3. Des de la direcció del centre s'han mostrat molt satisfets, ja que amb aquest treball han aconseguit recaptar 2.500 euros que es van poder donar íntegrament a aquesta causa solidària. Un any més, la Cavalcada de Reis 2012, organitzada per Ripollet Costums i Tradicions, va ser tot un èxit quant a la participació i l'organització. Centenars de persones es van aplegar al parc del riu Ripoll i durant tot el recorregut per rebre a ses majestats els Reis Mags. La comitiva estava formada per 6 carrosses inspirades en diferents personatges del món de l'animació infantil. Cap a 6:45 de la tarda, l'alcalde, acompanyat pels nens guanyadors del concurs El nostre somni de Nadal, van fer entrega als Reis Mags d'Orient de les claus de totes les cases de la vila perquè poguessin repartir els regals. La Mariona, la Nayara, la Maria, l'Ivan, la Sara i l'Alicia van ser els encarregats de transmetre a ses majestats els millors desitjos per aquest Nadal. Ripollet Ràdio recollia en primícia les veus dels petits protagonistes minuts abans de l'arribada dels Reis al parc del riu Ripoll.
Vaig dibuixar un Pare Noel amb dos renos que portaven el seu trineu amb la bandera catalana.
Ah, molt bé, molt bé. Escolta'm, i el desig que has posat, em recordes quin era?
Sí, el tinc aquí, estic.
Ah, me'l pots llegir?
Sí. Desitjo que tota la gent sigui feliç i tots els nens i nenes tinguin un regal. Que tots els nens del món que estan malalts es puguin curar i que els Reis ens portin regals.
Ivan!
Què?
Bona nit.
Bona nit.
Estàs nerviós?
Sí.
Bueno, va, fem un entre.
Una miqueta. Una miqueta.
Fem un entreno, va, llegeix-me el que has de llegir d'aquí una estona.
Pues m'agradaria que nevi quan surti de l'escola. Desitjo que tots els nens i nenes ho passin molt bé i tinguin molts regals i que tots els pares i mares tinguin treball.
Aviam, que em falten dues nenes. Ja. Tu qui ets?
L'Alicia.
Aviam, Alicia, em llegeixes el teu desig?
Sí. El meu desig és que hi hagi pau al món. Que tots els nens tinguin el que necessiten, que puguin ser feliços.
La cavalcada va fer el recorregut habitual des del carrer de Balmes i pel carrer de Sant Jaume i de València, la Rambla de Sant Jordi, Sant Esteve, Pinatons i fins a Maria Torres. Els Reis i Patges van repartir més de 1.600 quilos de caramel sense gluten entre tots els nens i nenes que van seguir la cavalcada. Centenars de nens esperen cada any aquesta nit amb il·lusió i així també ens ho transmitien en directe durant el programa especial de la cavalcada que va fer aquesta casa.
Sí, doncs mira, saps què passa? Que som a la Rambla, acabem de girar i ara estem a la parada tècnica. I estava jo passant per aquí i m'he trobat un grup de nens. I els he dit que si els venien a gust explicar-nos a la ràdio pues el que els han portat, que li han demanat als Reis i tal, i bueno, se l'han posat d'un contento que no m'he pogut resistir. I aviam, Us es presento una a una. Aviam, tu com et dius?
Andrea.
L'Andrea. I tu?
Kelly.
I tu?
Brian.
El Brian. I tu?
Katie. I una guitarra per una consola. I una alfombra de ball. I una coseta de marxa.
I tu ja t'has portat bé per demanar tantes coses? Em diu que sí amb el cap, però aviam, m'has de dir, sí, m'he portat molt bé.
Sí, m'he portat molt bé, molt.
I estàs nerviosa per veure el rei?
Sí,
està molt nerviosa. I veig que portes una bossa. Penses recollir molts caramels?
Sí, però la bossa me l'ha donat la meva amiga.
Ah, i la teva amiga era la...?
Kelly.
Kelly, i tu què li has demanat al rei?
Barbie la supercasa, que más. Es que no me acuerdo muy bien. También he pedido una Barbie que tiene un armario. ¿Sí? y que pone,
se pone purpurina.
Ajá, la ropa.
Ah, vale. Oye, ¿y cuál es tu rey favorito?
Pues todos, todo.
A ver, Brian, ¿qué le has pedido tú a los reyes?
Unos patines de estos de los pies para patinar, un ordenador de juguete y una Nintendo DS y una casita.
¡Hala! ¡Déu-n'hi-do! Veo que tú también vas equipado con bolsa de plástico.
Sí.
¿Te gustan los caramelos?
Sí.
¿Te gustan los reyes?
Sí. Y más contento estoy de ver a los reyes.
¿Por qué? ¿Por algo en especial?
Sí, porque luego van a noche y nos van a repartir caramelo. ¡Me encanta la radio!
Ripollet despertava al matí del 6 de gener amb molta il·lusió a totes les cases després d'una cavalcada de reis sense incidents i que va tornar a ser tot un èxit en tots els sentits. My dear, we're still goodbye. Long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Després de recuperar aquesta alegria dels més petits per Reis, fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Demà dissabte, el Centre Excursionista de Ripollet realitzarà la primera sortida senderista de 2012, que els portarà des del municipi de Rupit fins a la Riba. El recorregut és de 16 quilòmetres i es tracta d'una variant del sender GR2. Per concertar hora de sortida cal dirigir-se al Centre Cultural i també poden consultar la seva web centreexcursionistaripollet.com.
El gimnasta ripolletenc Rubén López, format al Bunkai, ha aconseguit classificar-se com a membre de l'equip espanyol de gimnàstica artística masculina pels Jocs Olímpics de Londres 2012. La selecció estatal, tot i les baixes de Rafa Martínez i Manu Carballo, va aconseguir el passat dimarts 10 de gener la tercera posició al torneig preolímpic celebrat a Londres.
El passat diumenge 8 de gener, més de 350 atletes van participar a la 30a edició del Cross Vila de Ripollet, que organitza el Ripollet Uni Atlètica amb el suport del PAME. Pel que fa a les classificacions, els atletes del RUA van aconseguir sumar 9 pòdiums. Entre ells destaca els primers jocs de Paola Carmona Infantil, Claudia Alcolea Levi, Brahim Dahak, Benjamí i Alberto Ramírez a la Popular.
Pedro Gallardo, membre del Ripollet Country i alumne del curs que imparteix Montse Lozano al Centre Cultural, s'ha proclamat campió del món de Line Dance Clàssic a la categoria inicial en competició. Gallardo va aconseguir aquest títol al Campionat Mundial celebrat del 2 al 8 de gener a la població alemana de Kalkar. Per accedir al Campionat del Món, Pedro Gallardo va haver d'aconseguir prèviament una puntuació establerta i participar a 3 competicions internacionals.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
Abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Es mantenen les temperatures pels propers dies, així que farà fred, però amb sol, ja que l'anticicló encara ens farà companyia uns dies més. Tot a punt de prou que aviat tornaran les pluges, però no serà fins la setmana vinent.
Fins aquí l'info d'avui divendres 13 de gener de 2012. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricarti, que us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. Aquest informatiu no acabem com és habitual amb un tema musical, sinó que ho fem tot recordant l'humorista Eugenio amb alguns dels seus acudits, dedicat a aquells que no podran gaudir de l'espectacle Con todos mis respetos d'aquesta nit a l'auditori, ja que, com saben, les entrades estan exaurides. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Dice que es un tío que nunca había visto una cámara fotográfica ni regalan una. Va a una casa de fotografía. Digo, oiga, me dará un carrete de máquinas para hacer fotos. Dice el dependiente, 6x9, digo, 54. Le dice una madre a su hijo de un niño, le digo, no comas más pasteles que vas a reventar. Digo, pues dame otro y apártate. Dice que es un tío que se estaba ahogando y el tío chillaba, socorro, que me ahogo. En eso que pasó un tío por la orilla, le digo, llore. Digo, que me ahogo. Digo, llore. Digo, ¿para qué quiere que llore? Digo, para que se desahogue, hombre.